Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9 i 4 minuts, comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui programa 166, 26è de la cinquena temporada del Nitrat i enèsim d'aquest any 2018 que ja no sabem ni com agafar.
Avui serem a l'estudi amb tots vosaltres i aquí s'apunti fins a les 10 d'aquesta nit de primavera fresca i juliua, a més de convidadíssims i tot el que no us hem pogut explicar després d'uns quants dies.
Si voleu comentar-nos en directe, ja sabeu, eh? Tot el que us vingui de gust sobre les vostres peripècies aquestes darreres setmanes, tot s'hi val. Teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Si ho voleu fer, expliqueu-nos-ho pel Twitter @radionitrat o bé a Ràdio Nitrat al Facebook, o si no ens podeu trucar al telèfon del directe 93-675-1587 o 93-675-1588.
I recordeu que de totes les propostes que ens feu arribar perquè parlem dels temes especial del Quina Bèstia, doncs teniu l'opció d'entrar en el sorteig d'un llibre cortesia del Celler dels Llibres, la millor llibreria que promociona aquest programa.
Amb tot això farem un breu repàs de l'actualitat i de l'agenda que se'ns tira a sobre. Som-hi!
Què és notícia?
Doncs bé, avui parlarem abastament de l'encabronada i qui va parir los diables.
Exacte, aquest cap de setmana que s'ha celebrat l'encabronada dels diables, que ha sigut tot un èxit, tot i la pluja. En parlarem, com hem dit, abastament a la secció de l'encabronada aquí una estona, amb els nostres enviats especials i vividors d'aquest programa en aquest festival de foc que s'ha muntat la colla d'aquí Sant Cugat.
Comencem parlant d'aquest diumenge passat per aigua dels Gausacs,
que van haver de celebrar una actuació sota cobert al local dels Castellers de Cerdanyola amb motiu de la Diada del Roser d'aquesta colla veïna d'aquí de la ciutat, on hi van descarregar el 3 de 8, el 5 de 7 i el 4 de 7, que tot esperant per fer una actuació aquest proper Sant Ponç.
Èxit absolut del taller de dansa a plaça de l'Ateneu amb l'Escola de Música.
Taller que es va haver de celebrar també sota cobert, justament dins del local de l'Esbart de Sant Cugat, amb prop de 25 persones, més del doble dels que hi havia apuntades, amb instruments també sorgits del no-res, en el que van poder fer danses i també estrenar música.
Ah,
no s'havia fet fins ara un taller de dansa on també s'ensenyés a fer anar la música per aquests propis tallers. Novetat de Joan Grajoan, un dels dansaires més eixerits d'aquest país ara mateix, un dels que fa més per la dansa a plaça d'aquí al Vallès i de Catalunya en general, i també del sud d'Occitània, perquè és el paio que més ha après d'aquesta part del país veí.
Perfecte.
I res, no sé si cal recordar que la comissió de Carnaval encara ens espera per
les celebracions. Ara?
No ens han dit que no.
No ens han dit que no, doncs recordem-ho.
Eh? Ho recordem? Doncs vinga, recordem.
Va, sí, recordem que estan recollint opinions, valoracions i crítiques d'aquest Carnaval 2018 per poder millorar.
Exacte, podeu entrar a la web carnavalsantcugat.cat i respondre quins són els actes que més us van agradar o que bé, ja ho hagués fet millor, ja veuràs, bé, passa, deixa una mica i ja veuràs tot el que vulgueu dir-los, els estarà molt ben servit. Anem cap a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país.
I comencem parlant de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat i l'Esbart, que faran la ballada de Sant Ponç a Sant Cugat del Vallès.
Aquest dissabte, no està especificada la plaça encara, perquè segurament plou, llavors teníem pensat fer-ho dins l'Esbart mateix, per si de cas.
Sí, perquè portem uns caps de setmana que és el, la tònica és que plogui, doncs per tant suposo que s'ho estan pensant encara.
Però serà aquest dissabte al punt del migdia, de 12 a 1. Mireu-los el Facebook perquè són ells que han de concretar la plaça encara. Ja veurem. D'altra banda,
parlem de la trobada nacional de bastoners a Sabadell.
Els nostres bastoners seran aquest dissabte a la tarda a Sabadell, a la trobada nacional bastonera, que l'any passat es va celebrar aquí a Sant Cugat amb ben bé 30 colles.
En Jordi, se'n recorda, potser, no?
No me'n recordo.
Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies pel punt.
Nombre de colles no, però uns 2.000 bastoners.
Exacte, això sí que n'hi havien molts, me'n recordo que n'hi havien moltíssims.
Sí, en Jordi opinava que masses.
Per això...
Bueno, tenint en compte que per mi 4 persones ja són masses, doncs sí, masses.
Són masses a l'estudi ara mateix.
No, som 4, sí, són masses. I som 5. O sigui.
Masses.
Pablo, adéu.
Ja són masses. Parlem dels Diables, que t'hi faran un correfoc d'adults a Tàrrega.
Els Diables seran... No està especificat l'hora.
El dissabte a la nit, el correfoc, si no vaig errat, és al voltant de les 9:30-10, però ja sabeu com van aquestes coses, sobretot amb correfocs potents com és el de Tàrrega.
Correfoc potent?
Sí, el de Tàrrega és un dels potents del calendari.
Més o menys quantes colles hi podrà plegar?
No és tant la quantitat de colles com l'ambient.
Sinó la quantitat. Ah.
I la quantitat de piró que es tirarà. És a dir, aviam, els correfocs es classifiquen per la quantitat de colles de Diables, si vols, però aquesta és una classificació una mica pobra, perquè clar, pots ajuntar 3 colles que treuen 10 Diables cadascun, o ajuntar-ne 2 que en treuen 30 cadascun, i ja has fet el fet. Van pel volum de piro i van per l'ambient festiu. Per exemple, Sant Cugat és una ciutat que jo m'atreviria a dir que té un nivell mig de cultura de foc. Vas a llocs on, per exemple, Sabadell, que tenen 6 colles de Diables, o vas a llocs com Sitges, o vas a llocs com Tàrrega mateix, o vas a llocs com la Patum de Berga, ningú discuteix salsa de plens, encara que no sigui pròpiament dit Diables en si. Hi ha correfocs, les Santes de Mataró, hi ha alguns d'aquests que la gent ja sap el que va, els comerços ja automàticament col·laboren i ja no discuteixen què ha de passar per allà davant o no, posen el cartró, la gent no està en plan de «ai, no t'acostis», no, saben que van a un correfoc en el que els Diables aniran a perseguir tothom que estigui allà al mig. Per tant, si tens un cotxet amb una criatura, no et poses al mig del correfoc, et quedes a distància prudencial i el mires i no t'enfades si els Diables se t'acosten. Els Diables ja intenten anar, no acostar-se a un cotxet, però no sempre els veus a temps, no sempre et gires i te'l trobes de boca, hi ha fum, ja vas amb tota la parafernàlia de roba al damunt, tens els trons, moltes vegades hi ha Diables que porten taps a les orelles, llavors, clar, aviam, hi ha ciutats que saben el que és el foc...
Consells de sentit comú per un correfoc, per Marc Travé.
Doncs, per exemple, no aneu amb roba que sigui sintètica, que és aquella típica roba que se us encén ràpidament i que llavors us provoca alguna cremada. Si teniu criatures, no us poseu al mig de la trajectòria, mireu-la abans. Si sou comerços, doneu un cop de mà als Diables i poseu cartró. I si aneu molt paranoics per la seguretat, mulleu el cartró. No ho sé, protegiu-vos les mans, la cara, perquè el cap...
Quin és el... Quina és la funció exacta del cartró?
Amb tot el que ens està dient...
Sí, és un manual,
No, però és que a més, això vol dir que hi havia
que els Diables publiquen cada any.
Que li mancaven aquestes coses, suposo, aquests dies.
Aviam, l'encabronada no és tan crític, perquè com que és una trobada de bèsties, les bèsties estan lluint i les bèsties no... D'entrada, tu portes una bèstia com la rata de 200 i pico quilos i, evidentment, no te'n vas a perseguir la gent, perquè la gent et guanyarà.
Sí.
No cal ser molt hàbil per descobrir que... Llavors, les bèsties és un tipus de recorregut molt diferent, en el sentit de que arribes a plaça, l'encens, la llueixes i, per tant, la gent ve a veure-ho i el personal de bèsties ja vol que estiguis a una distància prudencial i t'acostis perquè volen que vegis la seva bèstia. Els Diables són un paper diferent. Els Diables el que fan és precisament un correfoc. És a dir, t'intentaran obligar a que corris davant del foc i, si no corres, a cremar-te. Llavors, a partir d'aquí...
És com molt senzill, no?
Jo recomano no anar amb res de Decathlon, perquè tot és... Tot posa keep away from fire, que això, per la gent que no sabia anglès, vol dir que quema mucho, si te l'empones.
Pots posar-te roba de cotó, però els de Decathlon ja es cobreixen les esquenes i et diuen, per si de cas, no t'ho posis.
És a dir que, vigileu.
Tu comentaves els cartrons.
Sí, exactament. El tema dels cartrons...
El tema dels cartrons és perquè l'espurna que cau... En principi, aquella espurna crema molt poc. En el sentit de que si tu estàs saltant, l'espurna normalment el que fa és rebotar. Però sí que és veritat que poden haver-hi trossos de cartró que s'encenen o inclús alguna espurna una mica de mala llet, que sí que al picar contra el vidre pot provocar això, picades. Pot deixar el vidre marcat.
Si, aquí estava tot ben tapadet, eh?
Si passes per damunt de, si passes per davant d'un cotxe, per exemple, i passes apuntant al cotxe, doncs pots picar el vidre o pots inclús provocar alguna bullofa a la pintura del cotxe.
I cremar les rodes. Intenses.
No, les rodes és bastant més difícil cremar-les. Has d'anar amb una pirotècnia que habitualment, no dic que no portem, habitualment no la portem.
No, fa aquesta pregunta de, i cremar rodes?
I té un guardi de cremar rodes. És una cosa
que si crema
és una
rodes,
cosa que no he fet mai ni tornaré a fer.
I que habitualment, deixem estar aquest comentari, i habitualment la pirotècnia que sí que portem, que pot encendre enormement algun material i evidentment podria fer molt mal a la persona, no es tira apuntant a la gent, es tira apuntant cap a dalt perquè llueixi. Som diables i tenim ganes de fer-vos córrer, no de matar-vos.
Vaja, tot són decepcions. Per anar ràpid, farem un resum perquè hi ha moltes coses. Sí. Aquest dissabte també veureu els castellers de Sant Cugat a l'Avinguda Cerdanyola, a les vigílies de Sant Ponç. Pràcticament a la mateixa hora, a la plaça Octavia hi haurà la ballada de sardanistes amb la CUP, la ciutat de Terrassa. I l'endemà tindreu castellers, o sigui, per dia doble, aquest cap de setmana, i a Sant Cugat, eh?
Ja hi som.
Diada de Sant Ponç, diada grossa, a la plaça Octavia, amb els castellers
de... colles?
Castellers de Vila de Gràcia, Sabadell i Bordegassos de Vilanova. Dues colles de 9 i una colla de 8. No està mal. Està bé.
Molt bé.
És hot. I després a la nit, un cercavila de foc de tabals a l'escola de Tau de Sant Cugat. De què va això?
Avisa'ns quan en torneu a portar de 10, mentrestant.
Mentrestant no vindrem.
Mira, aquest any en venen...
No vindrem.
Clar, és que ara ens heu acostumat a un nivell i llavors...
Aviam, l'any passat us vam portar un altre gana extra, vull dir que no està gens malament.
Sí, és per prendre't el pèl.
Ja, jo sé.
Doncs
això, cercavila de foc i tabals a l'escola de Sant Cugat, de què va això?
Doncs exactament el que diu el títol.
T'ha quedat clar?
Perfecte, doncs anem cap a
l'encor. Farem una cercavila amb tabals i amb foc amb
cap a les bèsties. Nens. Mare.
Quina bèstia.
Feia dies que em sentia aquesta cançó. M'ha agradat. Va sonar l'encabronada.
Correcte, va sonar.
Molt bé.
Vaig pensar, ostres, quin detall pel Parc dels Diables homenatjar el Nitrat.
Home, crec que va haver-hi un homenatge al Nitrat pels Diables en algun moment de la llegenda. Més enllà d'això, què tal va anar l'encabronada? Hi va anar?
Una mica, sí.
No? Vale. No va passar res. Jo tampoc.
M'hi vaig deixar passar una estona, sí.
Bueno, sí, jo vaig veure passar.
Tu els vas veure? Vale.
És tot el que vaig veure.
Bé,
passar.
Això està
vaig
bé.
Vaig veure passar les bèsties.
És la funció, sí. La funció del correfoc...
A sota no hi vaig posar.
Sí, correfoc o cercavila de bèsties.
Del cercavila de bèsties i veure passar les bèsties.
Sí, vaig veure passar les bèsties.
Encara que fos de lluny, ja va complir perfectament la seva funció.
Uh-huh.
Marta, bé, com a factòtum de les bèsties de Sant Cugat, què? Què ens has de dir? Com ha anat aquesta encabronada?
Doncs, aviam, la trobada va ser un èxit, malgrat la pluja.
Sí.
Això evidentment va alterar els plans de tot el cap de setmana, però es va resoldre prou efectivament. Vam constatar el fet de que Sant Cugat necessita un cobert més gran que el que hi ha a Ramon Bernils, perquè es va poder fer tot, però...
És un esperpento analitzable, eh? Què coi era allò?
Ai, és que allò es va quedar mitges, com si diguéssim, jo diria.
Doncs podrien haver fet dues o tres files més,
i a
que
més, si
hauríem tingut més espai.
Abans no era tot així, no? Hi havia una estructura encara a sobre. Aquesta estructura es va acabar desmuntant i es va acabar fent aquesta mena de cobert, que, mira, depèn de com, doncs et salva d'alguna... Però ben bé, no ho sabem, jo no sé massa, no recordo quan el van fer, que ningú sabia què coi era allò. I així s'ha quedat. Vull dir que no és allò massa... Clar, no ho tenim.
No, la veritat és que allò ens va salvar bastant el cap de setmana. Bé, divendres doncs, sí que es va poder fer el despertar del Boc. Es va anar fins al Boc de Can Bernet, es va fer l'espectacle, es va baixar al Boc. I el dissabte, més o menys, es van poder fer totes les activitats que estaven previstes. Es va poder fer la gincama infantil, que anava amb col·laboració de Yoder Jugando, que ja sabeu que és una sèrie que està Sant Cugat, de la que no he parlat mai en aquest programa i de la que no perdo pistonada per parlar-ne.
I de la que tampoc en formes part.
Tampoc. I bueno, es va poder fer la cercavila infantil, van venir els geganters, van venir els caparrots, havien vingut el divendres, van venir els castellers, van venir els bastoners, van tenir actuacions. Vam poder muntar la pirotècnia apretant-nos una miqueta i mirant de muntar un perímetre de seguretat, allò per poder reduir la, poder maximitzar l'espai. Això ens va afectar els com ho teníem previst muntar-ho tot. El dissabte a la tarda hi va haver el Percofoc, que va ser l'exhibició i concurs solidari, que això és una cosa que m'agrada molt que plantegessin els tabalers, que era, en lloc de donar un premi a l'entitat, doncs l'entitat que guanyava, diguéssim, era la que entregava uns diners a una associació d'aquí Sant Cugat que treballa amb nanos amb problemàtiques de malaltia mental. I bueno, es va donar un cop de mà, és una iniciativa que em sembla genial. I després doncs vam poder fer, es va fer la plantada de bèsties al celler cooperatiu en lloc de fer la rambla del celler com estava prevista, perquè clar, plovia. I va haver el mercat medieval, i va haver tota la part dels food trucks, els concerts, que van ser tota una passada, l'espectacle del dissabte a la nit. El diumenge al matí sí que es va anul·lar la bicicletada i es va anul·lar alguna altra activitat perquè, bueno, plovia. I després hi va haver, doncs, el concert de Miquel del Roig, el tas de cerveses i la magnífica i divertidíssima feina d'haver-ho de recollir tot. Però, bueno, aquesta és una part que no estava orientada al públic.
S'ha instaurat una petita tradició en aquest final de l'encabronada, just després quan, per exemple, acaba el Miquel de Concert del Roig. El Miquel de Concert del Roig.
Bé, ja t'he entès,
però t'havíem entès.
Sí.
Ho estàvem deixant passar, de
fet. L'explotació em va molt al cap. Que quan acaba el concert de Miquel del Roig, el Boc baixa a l'escenari, els tabals comencen a sonar i es comença a fer un ball del Boc una mica així, molt patxanguero, que està molt bé, on hi va entrant a dins tot de gent que vol entrar-hi.
Sí, de fet,
que normalment sol ser gent que els diables diuen tu i tu, com amb un cert, però trobo que és maco això.
Aviam,
l'any passat... Vas entrar, tu?
Sí, m'hi van obligar, jo no volia.
L'any passat va ser una cosa que es va quedar bastant dins de membres de la colla. De fet, jo no vaig poder participar de la part del diumenge perquè tenia un event familiar i venia tot trajat de dalt a baix i em van agafar i em van dir no, ja t'estàs traient l'americana i passa cap a dintre. I aquest any sí que és veritat que es va començar a obrir una miqueta allò de dir, vinga, va. El que passa és que, bueno, venim de dos o tres dies de festa i el Boc, encara que pesi poc, perquè sí, recordem que és un peso pluma de 30 i pocs quilos, 35 o 36 en sembla que en té.
Pesa poquíssim.
Pesa poquíssim. Però és baix. És a dir, si tu l'inclines molt endavant o l'inclines molt enrere, de seguida piquen les potes. Si piques amb força, doncs li pots fer algun desperfecte. I per tant, bueno, quan el porta algú que no l'ha portat mai, normalment al voltant el que veu a dintre no ho veu, però té una corrulla de diables al voltant en plan de...
Ojo.
Val a dir que l'any passat vau cometre la imprudència de deixar-me'l portar després de moltes cerveses. I no va passar res. I aquest any no, em portava dues i ja està, o sigui, anava lleugeríssim.
Anava bé?
Anava com qui va despullat, és a dir, bastant bé.
I per tant va anar fatal.
El nostre excel·lentíssim senyor director no té problemes d'alcohol.
Cap ni un. De fet, cap ni un.
No.
Però van deixar entrar-hi molta gent aquest any.
Bueno, aviam, la idea...
Els bucarons, vull dir, conscients del que estàvem fent.
La idea dels diables és fer una festa el més oberta possible i no deixa de ser una manera de compartir l'experiència del Boc amb Sant Cugat. Per tant, per què no? A l'actuació no, perquè evidentment aquest any hi havia hagut assajos. Els diables han fet assajos de debò per l'espectacle final i... Per tant, a l'espectacle hi has d'anar sabent el que fas i a la cercavila doncs, és el moment de que els bucarons en particular doncs, llueixin el fet de portar la bèstia, però per què no compartir aquesta experiència?
Festa totalment integrada a la ciutat, ja, perquè de fet al final de festa en Miquel del Roig allà veure el Parc Ramon Barnils ple, perquè es va omplir molt amb tothom, amb tot de gent que no era ni una entitat ni una altra, sinó simplement santcugatencs de peu, cosa que costa de veure les festes que es munten des de les entitats, però diables ha sabut trencar aquesta barrera i està molt bé.
Estem molt contents de la quantitat de participació popular que ha tingut, fins i tot el despertar del Boc, que no deixa de ser anar fins al pont de Can Bernet, que
No està a prop.
No està a prop, vull dir, ens
estim... lluny, ens estim... eh?
No, però...
A mi tot el que passa de, del cap ja em sembla molt lluny.
Anar fins allà per veure sortir el Boc i acompanyar-lo, doncs no deixa de ser un... una distància...
Espera que, sí, és una distància, però és prudencial.
Estem descobrint l'estudi amb Jordi Mateu, què passa?
Perdó, perdó. És que he vist que hi ha uns cables aquí.
Hi ha cables.
No estava abans, això?
No, i a l'altre tampoc.
Ja fa molt que ni ho som, penya.
Bueno.
Seguim, seguim.
Jo saludo la càmera.
És veritat que tenim una càmera
allà.
Aquí. Hola!
La veieu o no? No
sí,
està
sí.
connectada,
ah, sí,
però hi és.
Sí, sí.
Sí que està connectada.
Sí, però no crec que ningú ens estigui mirant, Jordi. No crec que tinguem aquest poder de bé, convocatòria perquè tothom ens miri.
En tot cas, per si de cas, hola!
Bueno, no sé.
Oh, seguim amb el que tenim previst. Marc, sí. Què ens portaves avui, més enllà d'això?
Doncs més enllà del fet de parlar-vos de l'encabronada, us portava dos o tres notícies, una de les quals avançarà algun dels temes que tractarem en la secció.
Puc dir dues coses, jo?
Sí.
Oh, i tant!
De l'encabronada?
No és la teva secció encara,
no,
Jordi.
Ja, però...
No, però és que ara necessita...
Una. He descobert a l'encabronada el que són els crònuts, no ho havia descobert.
Ah, gran invent.
Oh, molt són bé. Boníssims.
Sí.
I no vas provar les creps bretones, perquè allò era no, una delícia.
A veure, una cosa a mi cap. Tot no, perquè si no després... I després veu triar una setmana on hi havia altes pressions i això vol dir que quan vaig arribar a casa, tot el meu carrer feia olor a fum perquè no havia marxat.
Ja, bueno, també t'haig de confessar que l'espectacle estava dissenyat específicament per intentar tirar el fum cap al teu barri.
Llavors, era com a... No sé.
És el que
sí,
té viure.
Els va sortir molt bé, sí, felicita'ls.
Sí, perquè ho van aconseguir, el fum va quedar
el fum
tancat
no,
a casa teva.
No pujava, saps? Escalava.
És un pal.
I és un
I fa,
pal.
I fa molta pudor, eh?
Tu saps el que ens va costar encarregar la pluja amb aquella precisa densitat?
Jo només volia dir això.
Nosaltres, a mi em va passar l'any passat. No, fa dos anys.
Mai fumeix a gust de tothom.
Bé,
perquè
doncs...
va passar pel carrer del Carme i va quedar allà també condensat.
Sí,
Te recordes o no?
Jo...
Feia un oblú.
Jo perquè vaig anar-hi... o sigui, jo no hi era aquell dia, el dissabte. Però
jo sí que hi era, sí.
Però sí que el dia següent, hòstia, encara hi havia com... A casa encara hi havia la
feina. L'olor, és que l'olor sí, sí. va quedar dins. Va quedar dins de casa.
M'encanta perquè com que sóc amable, cada dilluns em rebenteu a mi la secció.
Perdona, ens la rebentem mútuament tots cada
no,
dia.
No, a la de la Bet no li parleu i als desafinats tampoc.
Bueno,
moltes
afines, ja
perquè dura menys de dos minuts. I us poso heavy
i la de la Bet, perquè va pinyó i no em podeu interrompre.
Que, clar, la millor defensa és un bon atac, Marta, bé.
Vale, vale, prenc nota. Doncs bé, jo avui us portava tres cosetes. La primera és que han presentat el tercer volum de la col·lecció del Bestiari, que és una petita col·lecció que en aquest cas han fet en Juanolo i en Xavier Cordomí, publicats per l'editorial El Cep i la Nansa, que és Bestiari, i és un llibre que recull doncs, diferents figures del bestiari festiu de Barcelona. Disculpeu el centralisme, però són aquesta gent la que s'hi ha anat posant. I la veritat és que bueno, són uns volums la mar de bufons amb unes il·lustracions molt maques que porten una petita descripció, no és un atlas, també és orientat a un públic infantil, però és una bona manera de descobrir el bestiari als més petitons. En segon lloc, comentar-vos que l'inventari del bestiari festiu, que vam tenir aquí el president fent una petita exclusió,
sí.
En plan d'ostres, no m'esperava que em preguntéssiu per això, doncs que sí. Ha començat a prendre forma, ja han publicat 30 de les fitxes, encara que en tenen una cinquantena més en revisió ortogràfica. Recordem que parlaven de que tenien detectades un miler de bèsties a Catalunya, per tant, bèsties de Catalunya, ja us esteu posant les piles, si us plau, aquest inventari a mi em facilitaria moltíssim la feina, però a més és un patrimoni que val la pena que mantinguem. I bé,
quan parlem de bèsties de Catalunya, només parlem de Principat.
Parlem de Principats.
Val, d'acord, ja està tot dit, doncs.
Vull dir que hi ha moltes,
ui, ja està.
Hi ha moltes bèsties.
La Beta avui té l'orgull patri bastant pujadet, més que per una cosa que va passar i que després explicarem.
I finalment porto aquí
yes,
un
yes.
petit dossier de premsa de la Generalitat perquè la cultura catalana ha sigut convidada a participar al Smithsonian Folklife Festival del 2018, que és un festival que aquest any arriba a la seva 51a edició, que es fa a Washington.
Uau!
I que, bueno, la cultura catalana ja hi ha estat present. De fet, una de les activitats, el 23 d'abril, es van fer diverses activitats i diverses xerrades, una de les quals va ser celebrar un Sant Jordi a la Universitat de Harvard.
Que xulo!
Perfecte! Van intentar explicar el que era la tradició dels llibres, i a Chicago, per exemple, va fer una activitat molt xula de disfressar els nanos de cavallers i explicar-los la llegenda.
Ah, mira, veu, que didàctic.
Era molt bo perquè disfressaven a cavallers, a nens i nenes, vull dir que...
Molt bé, molt bé. O sigui, no només eren nens cavallers i nenes princeses, sinó que estava...
Al contrari, nens i nenes es podien disfressar del que consideressin oportú, mentre hi havia un drac allà, que la seva funció era anar morint pobre. Però bueno, encara estem molt lluny de la reivindicació social de la llibertat dels dracs. A partir d'aquí... No. Jo és que per Sant Jordi sempre sóc un dels que reparteix la imatge aquella tan bonica que posa la Khaleesi del Juego de Tron, del Joc de Trons, dient allò en plan de no matem dracs per Sant Jordi. I bé, hi haurà unes bèsties que conjuntament amb altres entitats estaran exposades al National Mall, que és aquella avinguda tan bonica que surt a Washington a totes les pel·lícules, a vides i per haver.
Oh, caram!
Ja estaran allà,
doncs, les aniran exposant diferents dies entre el juny i juliol, si no vaig errat, i el Smithsonian, que és aquell centre de cultura que també surt en infinitat de sèries i pel·lícules, com per exemple la sèrie de Bones, doncs hi tindrà una representació. Hi haurà uns actes a la Universitat de Stanford, prou interessants, també de xerrades. Recordem que ja vam tenir col·laboració d'un professor nord-americà de la Universitat de Berkeley aquí.
Cert, cert.
Bueno, no podem avançar molt més perquè estem fent contactes. De fet, haig de tirar amb el Mateu Tres, el president de l'agrupació de bestiari, que ja se'n va posar a disposició per fer aquest tipus d'activitats. I esperem tenir alguna connexió del món del bestiari amb l'estranger per explicar alguna d'aquestes arrels que nosaltres tenim aquí d'una manera particular, però que en altres llocs del món doncs també es comparteixen.
Em pensava que anaves a dir que ens anàvem tots a Washington.
També.
Jo
m'estava emocionant.
Vinga, anem a Washington.
El nitrat ens havia convidat, tu.
Em sap molt greu, el pressupost no dona per tant. Me'n vaig jo a Washington i ja us ho explico des d'allà. Podré fer allò del... Marc Trevé, Nitrat, Washington.
Crec que en aquell dia tindrem algun problema tècnic, que no xutarà el telèfon o alguna cosa.
Bueno,
Marc,
no, el problema ja que se'n va fins allà...
Si el problema tècnic és que vosaltres no m'escolteu a mi me la fotrà si jo estic allà.
Van de Dios. Molt bé, molt bé, molt bé. Hòstia, és gros això, eh?
És molt xulo.
És gros, és gros. Hi havia hagut tema... Sempre he de fotre cullerada amb el tema castellers. Hi havia hagut polèmica perquè en aquest festival hi va també una colla castellera.
Dues.
Que al final són dues.
I quin?
La jove quina? I la vella dels Xiquets de Valls.
D'acord.
Perquè al principi s'havia triat només una. O sigui, s'havia presentat... hi havia diverses colles que havien presentat la intenció d'anar-hi. Minyons, Vilafranca i la vella i les joves, i al final, per no se sap com, es va triar la vella, i per com és del món casteller, que és eternament fraternal i eternament fratricida, al final hi van les dues.
Jo amb el tema castellers no hi entro perquè no conec els intríngulis,
però fan gràcia aquestes coses. Que ens delim per anar a tomar pel cul cada vegada que hi ha algun sarau d'aquests.
No hi va cap colla de bastoners? Ho dic perquè seria un bon moment per tornar a Bastoners de Sant Cugat, eh?
No,
seria un bon moment.
Que jo sàpiga, del món del foc hi van, però això és que jo sàpiga, hi van els Diables d'Igualada i van el Drac i la Fura de l'agrupació del bestiari popular.
Els Diables o el Vall de Sant Miquel?
Em sembla que són els Diables d'Igualada, però no n'estic segur.
És cal que penseu que aquestes bèsties s'han de traslladar fins a l'altra...
Fins a l'altra banda del xarco.
Exacte, i això no és fàcil, eh?
Podríem portar el Marc Sabater, que ocupa menys en un avió.
Sí, i es pot doblegar una miqueta.
Però fa més soroll.
Es pot plegar. A més, el Marc... El plegues, el poses allà i ocupa menys.
Perfecte. Doncs Marc, moltes gràcies per la teva visió de l'encabronada i d'aquestes notícies que ens ha portat avui. Ens ha agradat molt. Aviam si aquest contacte pot ser real, el podem fer efectiu.
Home,
ens encantaria.
Francament.
De fet, m'estic posant nerviós ja, no sabria què dir. Crec que el millor serà no dir res.
No penso fer ni un sol spoiler. Vaig aguantar un mes i mig sense dir-te quines bèsties venien a l'encabronada, t'explicaré una secció.
Bé, doncs dit això, farem una petita pausa per la publi, com sempre, ja que ens paguen, doncs...
Ah, per cert, sí, un detall, abans que treguis, des de la colla de Diables i des dels responsables del Nitrat, volem donar les gràcies al celler dels llibres, que no només promociona aquesta secció, sinó que i el programa, sinó que a més va decorar l'escenari, el seu aparador com a Diables, allò, amb diferents elements, i com que plovia vam buscar llocs alternatius sota cobert per fer les proves de la gincama, i una de les proves la van acollir gustosament ells, donant-nos un petit cop de mà, i des de Diables m'han demanat que els hi donés públicament les gràcies.
Oh, i tant,
doncs,
molt bé.
Moltíssimes gràcies al celler de llibres, per ser tan guapos i guapes com sempre. Nosaltres, doncs això, marxem un minut i de seguida tornem. Fins ara!
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local. La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci. Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM. Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat. Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats. Més informació a publicitat@cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local. Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
La música Guateque a Cugat.cat.
Un rayo de sol, oh, oh, oh. Mi canto tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Tots els dilluns a les 12 del migdia.
Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol.
Guateque Mania, música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planas.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Ben tornats de nou al Nitrat, a Cugat.cat. Comencem aquesta secció de la Bet, la nostra enviada especial des de la Catalunya Nord. Aquí avui hem de felicitar, perquè aquesta setmana...
Sí.
I així com dieu que es fa això, d'interrompre una secció?
D'aquesta manera, com ho estàs fent ara?
L'USAP de Perpinyà, o l'equip de rugbi més important dels Països Catalans i del Principat i de la Catalunya Nord, i ara ja, el més conegut, ha arribat, després de 5 anys...
Sí.
Després de 4 temporades, vaja,
sí,
ha tornat a la primera divisió,
al
top 14 francès, després d'un cap de setmana espectacular
que ha sigut, bueno, a veure, un cap de setmana espectacular com tots els que organitzen aquesta gent, perquè quan es tracta d'una final o d'una semifinal, perquè la semifinal ja va ser bastant lluïda, la final va ser increïble, i és veritat que calia. Jo recordo haver anat a veure l'USAP en el moment on estava el top 14, que encara estava a primera divisió, podem dir, parlem així, i quan va baixar a segona pensaves, d'aquí 4 dies aquest equip, la gent no hi anirà, no, mai de mai s'ha vist això així, mai de mai. Sí, em boicoteja el so dels cascos.
No, estic aprenent la tècnica aquesta, no, de que la millor defensa és un bon atac.
No va així.
No, però no va així, o sigui, ha de ser un atac verbal.
Exacte, i durant la teva secció.
Exacte, no durant la meva.
Perdona, vosaltres m'ataqueu a la meva secció.
No, ningú t'ha atacat a la teva secció.
No, però m'has baixat tant el so que ara no sento res. Ara, d'acord.
Doncs això.
Doncs això, no, va ser molt guai, va ser molt guai. La veritat és que mancava que l'equip tornés a estar allà on li pertocava. I va ser molt potent, però penseu que cada cop que l'USAP ha jugat una final o sempre ha sigut igual, eh? Vull dir que són molt potents els suport, o sigui, els supporters que diuen ells, els aficionats, l'afició, és increïble, increïble. Van on sigui, com si han de travessar mig país, la travessaran. Vull dir, els és igual, tot per recolzar l'equip i donar-los el màxim de suport i d'escalfo possible perquè guanyin. No, són increïbles.
Tothom ho sap.
Vai, moltes gràcies, Jordi, així acabem la secció. És que no es podia acabar d'una altra manera. Millor, o sigui, necessitem aquest personatge perquè acabar-ho així. Molt clar. Bé. Doncs, aprofitant aquesta joia, què ens portes avui?
Doncs mireu, avui us vull parlar, bueno, avui porto uns apunts històrics sobre l'origen dels esbarts dansaires.
Oh, perfecte, aquest tema t'interessa per la xerrada que volíem fer d'aquí
uns
dies.
Sí, que de moment encara la tenim aquí una mica així que van donant voltes. Tot com va començar el maig del 1885, doncs no parlem de fa 4 dies,
no.
Dins de l'Associació Catalana d'Excursions Científiques. Que estava a Barcelona, que en Gaietà Vidal i en Ramon Aràbia, el romà Arnet i l'Eudal Canivell van formar una secció de folklore català dedicada a l'estudi de la saviesa popular, en aquell moment se li deia així, i s'inicia així la recuperació de la cultura tradicional de Catalunya. Però fins més tard no va arribar a la dansa. A l'inici era doncs, tot el que té a veure amb la cultura tradicional, però la dansa no estava inclosa. No va ser fins a mitjans de l'any 1901 que Lluís Nadal, Eduard Subirà i Frederic Casimiro, dins de la Societat de la Catalunya Vella de Vic, es van iniciar en la idea de recollir i estudiar els antics balls tradicionals per tal de fer-los reviure, evitar la seva pèrdua i propagar-los. Estem parlant de l'any 1901, eh?
Déu-n'hi-do.
Són els que realitzen els primers treballs de recuperació de la dansa històrica catalana i en fan la seva presentació el juliol de l'any 1902 a la ciutat de Vic. L'organització d'aquesta presentació va tenir un èxit increïble i sota la direcció d'en Lluís Benadal i la col·laboració de les principals personalitats vigatanes es va fer aquesta sessió inaugural del programa de ballets dels quals es van executar el ball Pla d'Olot, el ball del Ciri, l'Hereu Riera, el Contrapàs, l'Escarrana i el ball de Cintes. I més endavant també es va recollir la Bolangera, el ballet i Corranda, el ball Cerdà i alguns més.
Mediterrània et sona?
I a l'esbar.
Sí, alguns sí, eh?
Déu-n'hi-do.
3 anys més tard va ser el Centre Excursionista de Catalunya que va convocar un premi de recull de danses populars catalanes que la secció folklòrica del centre va concedir a Vicenç Bosch pel seu recull Balls Antics del Pallars. Doncs aquest és el recull que ell va fer. L'any següent en fou el guanyador Enric Vigo amb Aplec de Balls Populars i que posa en pràctica amb el seu grup de dansaires Virolet els diumenges al matí al cim del Tibidabo a Barcelona. O sigui, podies anar a aprendre a ballar els diumenges al matí. El grup es deia, aquest grup de dansaires es deia Virolet.
Com els divendres a la plaça de Passar
el Rei.
Exacte,
però en aquest cas eren diumenges al matí al cim del Tibidabo a Barcelona. La gent havia de tenir moral, per pujar fins allà dalt.
Una estona.
Perquè tens un trosset, més que el pont de Can Bernet. Una mica més lluny que el... No?
Una estoneta, sí.
Entre aquest primer grup de dansaires, hi ha Felip Blasco, que anys després va ser un dels mestres més destacats de l'esbart català de dansaires. Ja en parlarem, eh? El foment de la sardana de l'Agrupació Popular Catalanista de Barcelona va proposar també fer renéixer els balls típics i... amb aquesta finalitat va celebrar un festival de dansa tradicional històrica el 7 d'agost de 1907, que és la primera sessió pública de danses tradicionals celebrada a Barcelona amb sentit de recuperació i podríem dir i restauració d'aquestes danses,
perquè caldria recordar que la sardana el ball propi, no? El propi menit no sí. És un ball que sigui
no. No
com històric
dins...
Més enllà, o sigui, estem parlant de que això és del primeres del segle XX i la sardana no és molt més antiga que això.
De fet, va ser el primer, va començar Les primeres, podríem dir, anotacions es van fer el 1885, val? Però sí, estem parlant d'això, vull dir que no. Aquí estem al 1900, però tampoc, tampoc no és allò de dir, és 1907. De fet, aquesta va ser la primera sessió pública de danses tradicionals que es va fer a Barcelona, com dèiem, sentit de recuperació i de restauració d'aquestes danses. Amb aquests antecedents, Aureli Campmany, que ja feia temps que conreava l'estudi, entre altres, de la dansa històrica tradicional, va veure la necessitat d'organitzar una agrupació que s'hi dediqui de manera permanent amb aquest propòsit i, acompanyat per uns quants entusiasmes, va proposar al director de l'Associació de Lectura Catalana, on ja hi havia un esbart, però en aquest cas de rapsodes, la creació d'un grup exclusivament dedicat a ensenyar els balls i danses catalans. Per tal doncs, d'aclarir-ne encara més la vocació, el nou grup es va anomenar Esbart Dansaire de l'Associació de Lectura i celebrar la sessió inaugural el gener del 1908 amb 8 parelles de dansaires que evidentment doncs, van ser rebuts amb molt d'entusiasme per tot el públic que hi havia present. Més tard es va fundar l'Esbart Català de Dansaires. Recordo que l'Esbart Català de Dansaires avui en dia encara existeix. Per tant, és dels que és,
podem dir, 110 anys farà aquest any.
Més, exacte, és dels més antics. I va fer la seva primera ballada de caràcter privat a la sala d'assaig del Palau de la Música el 23 d'agost de 1908. Per tant, aquí estem parlant del 1908, ja vindria a ser això, no?
Déu-n'hi-do.
Estem al 2018?
Sí, 110 anys.
110 anys, justos. Oficialment... i oficialment van fer per les festes de la Mercè al Palau de Belles Arts de Barcelona el 23 de setembre de 1908 una altra ballada. De fet, l'esperit de l'Esbart Català fou el de ser arxiu vivent i fidel de les danses tradicionals, recollint-les i difondre-les. L'any 1909, dissolta l'Associació de Lectura Catalana, doncs va ser Aureli Campmany qui va assumir la direcció de l'Esbart Català, cosa que acceptà, evidentment, iniciant una etapa de forta activitat. Al cap de pocs mesos de l'aparició d'aquest, es fundà l'Esbart Folklore de Catalunya i més tard en van anar sorgint d'altes, seguint la mateixa filosofia i línia del primer. O sigui, recuperar i restaurar les danses tradicionals de casa nostra. Encara que el propòsit de recuperació de la dansa tradicional i popular catalana no s'ha assolit, potser, entre cometes, en l'extensió i intensitat que desitjaven els iniciadors, l'obra d'aquells primers esbarts ha estat excel·lent i molt profitosa en el sentit de recollir i salvar de l'oblit i de la desaparició un gran nombre de danses històriques tradicionals de les quals avui en prou feines en coneixeríem el nom. Avui, però, podem enorgullir-nos de posseir un ampli recull de danses històriques tradicionals amb una varietat immensa de ballets de totes les comarques, evidentment degudament catalogats i anotats amb tota riquesa de detalls i consolidats. Si la llengua és l'expressió més directa de la nostra cultura, és en els balls i danses històric tradicionals on es troba l'expressió més directa dels nostres sentiments.
Déu-n'hi-do aquest final. Molt bé.
Bonic, m'ha agradat molt.
Doncs, bé, amb això acabem de donar-nos que l'Esbart Català de Dansaires té 110 anys.
Exacte. Que es diu ràpid, eh?
110 anys. 110 anys...
110 anys.
110 anys al peu del carrer.
Molt ràpid. 110 anys. Més ràpid, si vols. Sí, no.
Molt bé.
Sembla ser el Josep Maria Bartomeu, del president del Barça, que...
A vegades no vocalitzo i ho semblo.
Mira.
Avui hem fet una entrevista a RAC1 i el paio ha fet ha batut el seu propi rècord...
Dient què?
De dir menys síl·labes.
Que fort.
Sí, sí.
Cada cop se sembla més en Núñez, el president Bartomeu.
Falta només que plori una miqueta més i ja està, no?
És que el Núñez s'inventava paraules directament, aquest se les menja.
Exacte.
Anem a millor. Doncs moltes gràcies, Bet, per aquesta recuperació que ens has brindat. Nosaltres ara anem a tornar a obrir les portes de l'infern, del nostre propi infern.
Del teu no sé, però del meu segur.
No, o potser no.
Tota alegria. Vinga, va, cap a l'ull de poll. Jordi Mateu, ben Hola. Tornat al Nitrat.
Gràcies.
Què tal?
Molt bé.
Carai.
En aquesta encabronada he descobert la història del Boc de... No la coneixia, la història.
Ah.
Això que l'hem explicat aquí quatre vegades.
He anat a la pàgina web i he mirat...
Perquè comprar-te el compte no, veritat?
No.
És tan gos.
Compte que podeu trobar els contactant amb els diables al celler dels llibres i no sé si en alguna altra llibreria de Sant Cugat.
I he fet el cutre i he fet un copiar-pegar de la pàgina web.
Molt bé.
I tinc aquí apuntat, perquè vull analitzar... Me l'he llegit i dit... Hòstia, deixa'm analitzar aquest conte.
Un segon, Jordi, disculpa que t'interrompi, Pablo. Avui no farem comiat. Directament, quan el Jordi acabi, nosaltres acabarem el programa, vale?
Sí? Diu, sí? Diu que l'any 1349, mentre la pesta negra del mapa Europa, a Sant Cugat del Vallès hi havia una gran mancança d'aigua per beure i per regar els camps de conreu. Hi havia altres fonts en diferents llocs del terme, però era molt costós i feixuc portar l'aigua fins a Sant Cugat. Aquí es nota que som de Sant Cugat i estem acostumats a... No, vull dir... Com que tenim servei, que vagi el servei, saps? És com... Que vagi el servei. Manden a buscar l'aigua.
Que ens ho portin a casa.
Que la porti, em queixo.
A trucar el delivery de l'època, no?
Jo em queixo.
Exacte.
Les dones del poble, carregades amb garrafes de fang i càntirs de ceràmica, es feien un tip d'anar amunt i avall traginant aigua. Els únics que en tenien a l'abast eren els monjos del monestir, que en guardaven amb escreix gràcies a una mina subterrània. Un dia, la Maria de Ca, l'aigua barreig, que dius, també té collons que la persona que es queixi de l'aigua es digui aigua barreig, però, vale, aigua barreig. Perfecte. Cansada de carregar aigua, va decidir anar a parlar amb l'Arnau Ramon de Biure, que feia pocs mesos havia estat nomenat de forma misteriosa abat del monestir de Sant Cugat pel papa Climent IV. Sí.
Sí?
Sí. No, no. Sisè, perdó. És que no fos romans, jo. Em faig una mica la pitjor on lius.
Jordi, és igual que jo.
És Climent IV o Climent V?
UV1. Ah, és com el motor, UV1, doncs el mateix.
Climent V.
A veure, a mi això m'agrada perquè aquí, això s'acaba aquí, però penses, per què de forma misteriosa? Explica'm més això. A mi la tia de l'aigua m'és igual. Jo vull saber per què l'han anomenat misteriosament. Segueix aquesta línia, no te'n vagis per un altre segon. Aquí teniu una cosa que heu d'explotar, us ho dic.
Això és per la segona temporada, no podem cremar
totes les línies. I després, a veure, Maria, 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 sisplau, Maria, quan l'Església ha fet cas del poble? Mai. No hi aneu a demanar aigua perquè us diran que no. No han donat mai res al poble, per tant, per què? Estalvia't el viatge.
Nitrat, el programa més escoltat la Maria, a la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
La Maria li va explicar que les dones estaven destrossades per haver d'anar a buscar aigua a les fonts de Can Gordi. M'agrada aquesta... aquest nom. I de
les fonts de Can Gordi, clar.
Sí, però el conte no es reinventa el nomenclàtor de Sant Cugat.
És igual. I que li pregava que es deixés agafar aigua del poble del monestir. L'abat es negà, les dones sou l'am del pecat dels homes i teniu prohibida l'entrada al nostre recinte encara que sigui per pouar l'aigua que ens dona el bon de Déu. Jo sóc la Maria i li fot una hòstia! Li fot una hòstia als sagrats picarols?
No, de fet era l'abat el que repartia hòsties.
Cago en dena. La Maria, contrairada, home, no m'estranya, li respongué que tant li feia d'aquí era l'aigua, encara que fos del mateix diable, i va marxar sense digerir cap mena de paraula. Jo li foto dues hòsties a aquest tio. Vull dir, així de clar. Li cauen les dents al terra.
I la sotana.
L'endemà al matí, aquí apareix un altre personatge, molt interessant, la Llucieta, del carrer de l'hospital.
D'aquí, no?
La remeiera del poble, i que es deia que era mitja bruixa. Mig bruixa. Ni bruixa del tot, mig bruixa. Que aquí això també m'agradaria. Mig bruixa. Bueno, molt...
Mig bruixa, mig què?
Ara va dir una cosa molt heavy.
A Star Wars li diuen Padawan.
Va sortir amb els primers raigs del sol a caminar als afores de Sant Cugat, confiant a trobar flors silvestres per elaborar els seus barratges i unguents. Era la camell del poble, vale? La Llucieta era la camell del poble.
Sasques.
Anem a fer les nostres drogues, perquè a aquesta època pues, la ruïna no existeix.
Anem a fer negocis.
Quan tot just començava a collir les primeres flors, va trobar la Maria carregada amb tres grans gerres de fang plenes d'aigua. Tres, com aquesta tia era Hulk, col·lega. Tres, No dos, tres. Tres, Maria, tres.
Com es porten tres gerres d'aigua?
No sé, dos als braços i un al cap.
La Maria li va explicar la conversa que havia tingut amb l'abat. La Llucieta s'indignà perquè no deixés agafar l'aigua del monestir a les dones i li va prometre que ajudaria a trobar la solució. Aquella mateixa nit, sota la lluna plena, en una esplanada del camí de Can Borrell, on creixia un jove pi de tres branques, la Llucieta es va reunir amb les seves companyes bruixes. A veure, que no era mig bruixa? Ara que és bruixa del tot? S'ha transformat en bruixa del tot?
No, es va reunir amb les seves companyes que sí que eren bruixes.
Totes juntes van fer el ball del diable i li demanaren a Llucifer que posés fi a la manca d'aigua que tenien esclavitzades les dones del poble. Però qui va arribar va ser... no va ser en Llucifer, sinó Azazel, el dimoni portaestandard de les tropes infernals. És a dir, això és quan tu demanes ajuda al Batman i et ve el Robin. Oi?
Aquí no et puc dir que no.
Vale. Toma. Sí, li he fet un tuixé en el...
No defensaré que una feina que envien a fer el Robin l'hauria d'estar fent el Batman, per tant, no, tens raó.
És igual, Batman és millor. Ve el cutre. A l'Azazel, el cutre, que a més és un personatge d'X-Men. El dimoni porta... Exacte.
I després el friki sóc jo.
Un dia, si voleu, competiu amb això
i la
resta marxem corrents.
Nosaltres marxem.
Que l'interpretava un actor espanyol molt dolent, per cert.
Jo ja faig un programa de friquiries, ja no...
Total, que la Llucieta, en veure'l, li va dir que tenien un problema molt gran i que no creia que ell pogués trobar la solució. És a dir, et ve el Robin i a més a més li dius, on vas? On vas, tio? Vull dir, ha vingut el de les malles que no volem, volem l'altre. El dels mugrons volem. Vale?
Aquella pel·lícula no existeix i ho saps.
Total, Casasel es va indignar i, orgullós i prepotent, els va prometre que construiria un pont sobre la riera de Can Bernet, aquella que surt de la mina del Camp Vuit Palleres, sí. I faria que no s'escaigués mai, tot assegurant que sempre tindrien aigua a la vila. ¿Vale? En un tres i no res, el pont va ser construït per una colla de dimonis súbdits de l'Azazel, uns pringats.
Però encara s'aguanta el pont, eh?
I l'endemà ja rajava aigua a totes les fonts de la vila. Fins i tot els pagesos del poble van començar a construir pous, ja que havien corregut la veu que sota terra hi havia aigua. Recordem que construir un pont a aquesta velocitat no s'ha tornat a fer mai més, en una nit, que els obrers també venguin dels esbirros de l'Azazel.
A Egipte les piràmides no sabem quan es van fer.
El problema sol ser que necessites més d'un 3.
Tothom estava molt content.
No podeu parar, és increïble.
Tothom estava molt content, llevat de la Maria, que la nit passada, en tornar de Can Gordi, m'encanta aquest nom, Gordi, jo li posaré el meu fill Gordi, per tocar-li els collons. Can Gordi.
Saps com es diu el conseller de Cultura de la Generalitat a l'exili?
Lluís Puig i Gordi.
Però és un cognom, però de nom, Can Gordi, m'encanta. Va descobrir l'Azazel dirigint la construcció del pont i li va prometre que s'ho cobraria enduent-se a l'infern la primera ànima que hi passés. És a dir, la primera ànima que passés per el pont...
Pont, apa, adéu.
Adéu, vale? Tot angoixada va anar a trobar un altre cop...
Aquí hi ha un detall que a mi em resulta preocupant. Pràcticament tots els pobles de Catalunya tenen una llegenda similar en la que el diable li han tancat una ànima.
Sí.
Vull dir, estem davant del cas del diable amb més Alzheimer de la població mundial?
Per què?
Quantes ànimes t'han tancat dient-te? No, t'enduràs la primera ànima i li fan passar una altra cosa.
Potser és el més innocent.
Potser, no és el més... Exacte.
Bueno,
sí,
total,
a l'Azazel ho entenc.
Que la Maria, tota angoixadeta, pobreta, se'n va anar a veure l'abat viure un altre cop. Que penses, ja l'has anat a veure un cop i t'he dit que no? Ara per què el vas a tornar a veure? Pues que passi la primera ànima, se'n vagi la merda i ja està, punto.
És que potser el vol convèncer perquè sigui ell el primer que passi pel pont, no?
Que l'abat la va rebre amb un somriure de satisfacció perquè creia que l'aparició d'aquell pont era obra de Déu. No, era del diable, nene. Déu no va tan ràpid. Tanmateix... No, perquè hi ha gent... Bueno, és igual, no em vull ficar en un merder ara mateix. Tanmateix...
Ja t'estàs posant amb un jardín, que déu-n'hi-do.
La trobada nocturna amb Azazel i li va explicar, no? Pues tota la moguda aquesta de... Que el dimoni, no sé què... Quan la Maria va marxar, vale? El monjo va encarregar un monjo jove, un pringat també que hi havia variat, que vigilés el pont i li manà que no el creués ningú de dia i de nit. És a dir, el que feien a l'Emili els nostres pares de fer la ronda, pues el mateix, però tots els dies i totes les nits per evitar que algú passés
pel pont.
Problema que els diables vam tenir aquest any a l'espectacle.
Total, que el monjo jove, després d'estar 5 nits i 5 dies vigilant, i aquí no passa ni, bé, ni Cristo.
I no passa ni Déu allà.
I me la porta bastant fluixa tot, perquè total, jo sóc un monjo i si em moro vaig al cel, a mi m'és igual anar-me'n cap a baix, jo que cada dia penso això. Va tenir la pensada de que passés un boc.
Que passés un què?
Un boc. Perquè sí. Així l'ànima del...
Del boc és la que s'emportaria.
S'aniria claro, pa bajo.
Claro.
M'entens?
Sí.
Què penso jo? Tampoc no calia que vigilessis tot. Vull dir, poses un cartell. Cruzar, peligro, muerte, diablo, te engulle.
Cruce bajo su propia responsabilidad.
I ja no passa ningú. I si passa, passaria algú que no sap llegir, que en aquella època era molt.
És que la majoria, la majoria.
Però mira, selecció natural, haguéssim fet un favor, eh?
El primer premi Darwin de la
total,
història.
Total, que els diables, per celebrar els 25 anys, van convocar que tornés el boc aquí al món i va tornar i el teniu aquí
al seu cau.
Al seu cau, al seu local, allà amb aquella cara, davant d'un vidre.
Què et sembla?
Veient la vida passar, pobret, que també deu pensar... Jo vull sortir d'aquí, hòstia.
Només veu la meitat de la vida, només tu un ull.
I a més, un carrer que, a veure...
No passa ningú,
tampoc. No seria el carrer més alegre del món, saps?
No, pobret. No estava ben bé al centre.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i un boc enrabiat, aquest conte ja s'ha anat a prendre pel sac.
L'havia de rematar així.
És que no... no. Doncs bé, després d'aquesta meravellosa reinterpretació del conte del boc de Can Bernat, nosaltres marxem.
He patataret, perdona'm si t'ho has sentit opès en algun moment. Ho sé perquè sé que en la pàgina web posava que ell havia fet coses. No sí. M'ho he llegit molt, però...
De fet, és l'autora del conte i s'ho va currar molt. Gràcies, Eva.
Nosaltres marxem, ens veiem la setmana que ve amb més nitat, més cultura popular i esperem que menys Jordi Mateu per si de cas. Apa, adéu-siau.
Bona setmana, adéu.
Adéu. Bona setmana, adéu. Adéu.